la franca. Sí, sí, sí. Vladimir la franca.
Setmana de retrobades perquè ens estrenàvem dimarts i avui tanquem aquesta primera setmana i és un plaer tornar a parlar de cinema amb el nostre home del setè art, el Marc Compte. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Bé, com ha anat l'estiu? Has vist molt de cine?
No, realment una miqueta...
T'has donat un descans?
Una miqueta de descans, sí que vaig anar al que m'interessava més, que era Barbie Oppenheimer, que ara ho comentarem, però...
Has vist les dues del fenomen, sí. Barbenheimer, eh?
Sí, en menys d'una setmana crec que vaig tardar a veure-les.
Déu-n'hi-do, perquè són llargues tant una com l'altra.
Sí, la segona, Oppenheimer sobretot.
Però no et vas atrevir a fer marató, no? Una rere l'altra.
Volíem fer-ho, però no ens ha donat temps.
Torna la tardor i això vol dir que les estrenes agafen embranzida, tot i que amb aquesta vaga... de guionistes i actors de Hollywood, tard o d'hora, això punxarà, no? No arribaran pel·lícules.
Ahir vaig veure que la Margot Robbie també es va afegir. Per tant, va passant gent, perquè ha anat, no sé, el Mark Ruffalo també va anar...
Hi ha un degoteig, oi?
Van anant, vull dir... Jo pensava que, ja no sabia si estava convocada encara o no, però segueix
continua.
En peu, per tant, aviam què passa, perquè això serà, a nivell d'espectador, serà un drama gros.
Sí, sí, ara que el cinema remuntava i que feia bones xifres, sí. Això serà una patacada important quan comencin a faltar produccions. Veurem quan arribarà. Escolta, parlàvem de Barbie, d'Oppenheimer, que han protagonitzat l'exitàs de l'estiu, no?
Sí, han arrasat a tot arreu, en xarxes, en taquilla, ara també que Barbie crec que ha arribat a Amazon Prime, fins i tot. Oppenheimer no ho tinc controlat, però sí que, ostres, donava goig anar a la sala i veies... Bueno, amb Barbie tothom de rosa, perquè
sí, eh?
aquest fenomen...
Aquí també va arribar la moda rosa.
Jo tinc
rosa.
Una samarreta també, de dir.
Sí?
I Oppenheimer també, ostres, molt de goig de persones que anaven a veure una pel·lícula de 3 hores i 9 minuts, vull dir, que en la meva opinió sincera li sobra mitja hora.
Només mitja? Ets generós.
Almenys.
Sí.
Per l'altre, com a pel·lícula estèticament és preciosa, està molt ben feta, és Christopher Nolan, al final... El repartiment que té és excel·lent, vull dir, ha agafat uns quants actors i actrius que Déu-n'hi-do. I Barbie, molt sorprès, perquè anava amb una idea de...
Et van arrossegar una mica, potser?
No, que va.
I anaves per voluntat pròpia.
Sí, el món fantàstic així de Barbie, que sí que sabia que aniria al món real i tot, però, ostres, em va trastocar, vaig gaudir moltíssim, ho vaig passar molt bé.
És Greta Gerwig en essència, no?
Sí, que ara farà les pel·lícules de Narnia o les sèries de Narnia, altre cop. Agafarà com el relleu.
Agafa la batuta ella, que bé.
I, ostres, jo molt content. En Margot Robbie, el paper li va perfecte. I igual que...
Ryan Gosling, també.
També. I Oppenheimer, el Cillian Murphy, també, ostres, li queda perfecte. I en tema, o sigui, així anant més amb dades, tenia aquí del spin-off, que el 23 d'agost, a nivell internacional... havia recaudat Barbie 710 milions de dòlars, que ja deuen haver-se superat.
Segurament.
I, per exemple, Oppenheimer portava 890 milions amb un pressupost de 100 milions, vull dir, que els hi ha sortit tot rodó. I, per exemple, comparant, no sé, Barbie va recaudar 93 milions de dòlars en el seu segon cap de setmana, i Oppenheimer se va mantenir una miqueta més curt, amb 46 milions de dòlars, però que... Vull dir que són xifres que...
Astronòmiques.
Vaja, per veritat, realment.
Sí, sí. Necessitem més pel·lícules com aquestes bones i que facin bona taquilla. I repescant pel·lícules de l'estiu, també volies dedicar uns minutets a Campionex, Amics Final.
¿Es de nueva formación? Bueno, ya estuvo federado hace 2 años. Los jugadores son todos los mismos y yo soy la entrenadora, como ya le he dicho.
Pues vamos a ver si es suerte, porque tengo que meter al equipo del sistema y a partir de las 2, que se acaba el plazo, y a las 2, el ordenador ya no me lo cogerá.
Pues meta lo que falta, corra. ¿Qué más necesita?
Javier Fesser ho ha tornat a patar amb aquesta segona entrega de Campeones, amics final.
És que després de la primera, ja per inèrcia, s'havia d'anar a la segona, jo crec, perquè la primera... és que no pares de riure. O sigui, plores de riure al final i fins i tot els Goya els van premiar per aquest... aquesta gran peça. I en aquesta segona tenim una mica de canvis, petits canvis, com canvi d'entrenador per entrenadora, una noia molt més jove que l'entrenador que és culpat per portar l'equip. I bé, la noia apura moltíssim a inscriure l'equip, que és de bàsquet, i com escoltam ara, el secretari va molt lent a voler fer la seva feina i comprova molt tot i els ha d'inscriure abans de les 12, són les 11:59, i la noia al final clica perquè es posa dels nervis i sense voler els inscriu a la modalitat d'atletisme.
Deixem el bàsquet i, per l'atletisme.
Ja prou difícil va ser que entenguessin a jugar a bàsquet, cada cop els posen l'atletisme i el Tyler ja fa molta gràcia, ja t'avança que t'ho passaràs molt bé, que hi haurà una competició sana o no, però que s'ho passaran tots molt bé. Que es veu que el rodatge crec que s'ho han passat fins i tot els propis actors molt bé, i hi ha la inclusió d'un influencer també així que l'inclouen al repartiment, per tant que intenten obrir una miqueta cap a tots els públics, i crec que serà, és una pel·lícula que va sortir la setmana passada, si no vaig malament, i crec important destacar-la una miqueta.
Doncs anem per les estrenes d'aquest cap de setmana. Amb quina arrenquem?
Misterio en Venecia.
Hercule Poirot, he encontrado algo. Lo he analizado bien. Soy la persona más lista que conozco y no logro descifrarlo. Por eso he acudido a la segunda.
Estás tramando algo, amiga mía.
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la videncia.
Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective, ha venido a desacreditarme. Pero puedo hablar con los muertos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere ser escuchado, estamos aquí. Atento.
¿Mamá? ¿Alicia? ¿Qué está pasando?
¡Asesinato!
No puede confinarnos aquí.
Alguien ha muerto. Nadie se irá hasta que sepa quién ha sido.
Un fantasma la mató.
Tiene que haber una explicación racional para esto.
Reconoce que te enfrentas a algo que te supera.
¡No!
Torna el mític detectiu Hercule Poirot.
Que ara ja està, jubilat. Ens trobem a Venècia després de la Segona Guerra Mundial. Vigília del dia de Tots Sants. El famós detectiu jubilat a la ciutat més glamurosa del món. Viu molt tranquil, amb pau, després d'haver resolt els seus casos, però de cop el conviden a contracor a assistir a una sessió que no hi creu gens ni mica. Com a detectiu, ell, les proves que tingui físiques i lo espiritual no li agrada, per tant, l'espiritisme en un palazzo embruixat no li fa gaire gràcia. I passa que un dels assistents, com escoltàvem el Tyler, és invocat, o algo així espiritual, i anuncia un assassinat. Aquest assassinat succeeix, i a partir d'aquí el Poirot torna a fer una miqueta de detectiu, tanca el Palazzo, els clausura, fins que es resolgui el, aquest gran problema, però es veu embolicat en un sinistre món d'ombres i secrets, que es veu una escena que està ell al lavabo, de cop el cap bussant a la pica, aixeca el cap i veu una nena que no hi és, etc. No? Doncs, com dèiem, torna el mític detectiu de la... d'Agatha Christie, dirigida per Kenneth Branagh, que és qui fa el paper d'Hercule Poirot, que va dirigir interiorment Assassinat a l'Orient Express i Mort al Nil, i ha donat vida al detectiu Poirot en totes aquestes elles. També surt la Michelle Yeoh, que és qui va guanyar l'Oscar, tant així, una mica polèmic, podem dir.
Sorpresiu.
I ja està.
Un elenc de luxe. Els fans d'Agatha Christie, no busqueu el llibre, perquè així com amb les altres dues adaptacions corresponien a llibres, aquesta tercera adaptació de Kenneth Branagh, que està inspirada en un llibre dels últims d'Agatha Christie, que es diu Halloween Party, i la pel·lícula és Misterio en Venecia. És una de les seves últimes novel·les i poc coneguda. I quan a les dues anteriors adaptacions que en va fer Kenneth Branagh, doncs aquesta agafa un gir una mica terrorífic, no? Aquest mal rotllo ja es patent en el tràiler.
Sí, és una Venècia molt més fosca, no tant aquesta alegria del carnaval o de Tots Sants, o tant aquestes llums, i el Palazzo es veu molt fosc, quasi no hi ha llum, aquestes pintures verdes, tot molt tènebre.
Sí, sí, realment és una atmosfera molt claustrofòbica i amb aquest punt de terror, de mal rotllo, que no tenien ni Mort al Nil ni Assassinat a l'Orient Express. La primera va ser prou reeixida, la segona va punxar una mica. Aviam què passa amb aquesta tercera entrega de Kenneth Branagh. Seguim amb més pel·lícules. Què proposes?
Todos los nombres de Dios.
El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Vienes ya para casa?
Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto.
¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame de aquí!
Y estas son imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostrando a los tres terroristas.
Pero han sido dos explosiones, no tres.
Puede que al tercero le fallara el explosivo.
O que se echase atrás y siga vivo. Las próximas horas son cruciales. A mí no te mola, ¿eh? Joder, no me coges el teléfono.
El explosivo parece TATP y los sensores de movimiento parece que están conectados a un piloto intermitente de color rojo.
No nos podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid con una bomba que puede estallar en cualquier momento.
Esto es una equivocación. ¿A qué está jugando?
Apuesto a que la casa nunca se había enfrentado a alguien como yo, ¿no?
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Aquesta bomba humana que camina pels carrers de Madrid, que es veu en el tràiler, és Luis Tosar, el nostre estimat Luis Tosar, que no para, aquest home.
No, sap fer qualsevol registre que li proposis. Si ha de fer una mica de mafiós amb la sèrie i la pel·lícula de Netflix, Hasta el cielo, t'ho fa. Si ha de fer de hostatge i de... Així, amb un atemptat també t'ho fa. Pot fer qualsevol cosa... carrera brillant i seguirà molts anys perquè és capaç de fer qualsevol cosa. Aquí el tenim que després d'un atemptat que ha passat a l'aeroport de Madrid, ell està amb el cotxe i se li rescata un noi, però amb la mala pata, per dir-ho així, entre cometes, que el Hamza és l'únic terrorista que ha aconseguit sobreviure a l'atac. En un gir poc versemblant dels esdeveniments, el Santi acaba... convertint-se en una bomba humana que camina pels carrers de Madrid. Hi ha una escena del tràiler bastant destacada, que és que ell porta lligada una bomba humana en una armilla plena d'explosius, doncs, per la Gran Via, i dius, hòstia, dona un mal rotllo bastant gros. I bé, el país queda immobilitzat veient aquesta història tan tràgica que aconsegueix unir els mitjans de comunicació, els serveis d'intel·ligència i d'emergència amb l'objectiu de salvar la vida del Santi amb molta quantitat imprevista de conseqüències.
Diuen que ell, com sempre, ho broda, en canvi, Imma Cuesta, que és la policia que està al capdavant de l'operatiu. He trobat alguna crítica que resultava una miqueta artificial. I si hi ha alguna crítica a fer-li, també diuen que intenta emular els grans thrillers nord-americans, però que no ho acaba d'aconseguir, que també hi ha molta exaltació patriòtica de la nostra policia, de les nostres forces armades, a l'estil yanqui, com els agrada fer tant a Hollywood. I recorda una miqueta, potser, no?, els atemptats de l'11M o l'atemptat de Barcelona de l'agost del 2017. Una mica seria aquest ambient.
Sí, sí, pot recordar-ho, sí, sí.
Seguim amb més estrenes de cap de setmana.
After, aquí acaba todo.
Solo reescribo cosas antiguas. Al final, los easy y las hipótesis no importan, ¿verdad? Nada importa en este mundo si no está Tessa.
Espero que progreses con el nuevo libro. Todo el mundo se muere por leerlo y me temo que ya no puedo seguir dando largas.
No se mete prisa a la inspiración.
Se hace si te he dado un anticipo de $250,000.
En Navidad vi a Natalie. Me preguntó por ti. Ahora vive en Lisboa.
¿Lisboa?
¿Qué has venido a hacer aquí?
Disculparme.
Tendrías que irte.
Ojalá pudiera volver atrás.
Yo lo he superado. Tú haz lo mismo.
Sé quién eres. Y si fuera por mí, estarías en la trena. Me da pánico fracasar. Y por eso al final me lo cargo todo. De no haberla tenido, no existiría el libro. Pero sin ese libro, todavía la tendría. No estoy preparado para dejarla atrás.
No es justo que hables de nosotros así.
No me imagino vivir un solo instante más sin tenerte a mi lado, Tess.
Me cabreaste mucho.
Aquesta és la cinquena pel·lícula de la saga After, basada en un fenomen de llibres, de novel·les romàntiques que va esclatar a Wattpad. Ja hem notat, no?, el to aquest ensucrat.
Sí, repassant així ràpid, la saga en pel·lícula va començar el 2019 amb After, aquí comença tot. Després seguim amb After en mil trossos, After, ànimes perdudes, i After, amor infinit. I aquí tenim la cinquena entrega, que és After, aquí s'acaba tot. Tornen al repartiment Hero Fins, Thiefin, Josephine Langford, Louis Lombard, Stephen Moyer, etc. Mimi King, que formen aquest conjunt ja adolescent-adult que, bé, es van tenint històries, per dir-ho així, no? Trobem que el Hardin i la Tisa són ànimes bessones que no poden estar separades, però que no saben com estar juntes. La Tisa és una noia brillant i ambiciosa que va començar el primer semestre de la universitat, va conèixer el misteriós Hardin, el seu món es va obrir i es va començar a qüestionar tot el que pensava ella mateixa i del que volia, però la relació aquesta ha tingut alts i baixos i ha canviat a mesura que tots dos han anat evolucionant i poder ja no són els mateixos, no? Per tant, aquí s'obre el debat de si romandran junts o se separaran per sempre.
Clar, la pregunta és, culminarà aquesta història d'amor eterna que han estirat tant, no? O què passarà? Aquesta entrega, de fet, no està inspirada en cap dels llibres. Va una miqueta per lliure. O sigui que els fans dels llibres potser us vindrà de gust. El millor, el repartiment, un bon repartiment, i serà un exitàs segur entre el públic jove, no?
Sí, jo crec que sí.
Tenim altres pel·lícules.
A la sala sí, Les dos cares de la justícia.
Me llamo Nassim, 29 años.
¿Se vería capaz de explicarnos en qué momento supo de la justicia restaurativa?
Que las víctimas se reúnen con los presos, ¿no?
Sí, eso es. Vuestro trato con esta gente tiene que ser distinto al trato que reciben de los demás.
Me gustaría ver a mi hermano. No quiero reunirme con él en una cafetería.
Me agredieron en el súper donde trabajaba. Estoy aquí para contaros lo que les pasa a las víctimas cuando hacéis este tipo de cosas.
Ya no soy el mismo. Mi vida ya no es la misma. Y para resumirlo, antes era mejor.
Cuando habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente?
Cuando atacáis a alguien no es solo una víctima. Hay más víctimas también. Hay familias, parejas, niños.
Diría que nunca he decidido nada en toda mi vida.
¡Asúmelo! ¡No nos vengas con excusas de mierda! Si les dais espacio para reflexionar, reflexionarán. Si no, os dirán lo que siempre han dicho a los demás y callarán lo que siempre han callado.
No entiendo esa violencia.
Nuestro trabajo es facilitar la conciliación.
Com deies, la trobarem a la Sala Zazí de Cineclub Vilafranca, aquestes dos cares de la justícia, una pel·lícula francesa, punyent, commovedora.
Sí, pot tocar bastant perquè toca un tema més delicat com és el tema de les víctimes i els agressors que fan la pràctica de la justícia restaurativa que ofereix una oportunitat de dialogar en un entorn segur entre les dues cares de la moneda, no? Pel camí, tots ells experimenten una evolució entre la ira, l'esperança, el silenci i la paraula, les aliances i les ruptures. Fins i tot al tràiler es veuen moments d'humor i aquesta confiança que intenta pues, a la reparació de l'ànima tant de la víctima com de l'agressor, perquè poder té una reflexió de culpa després, no? Un repartiment excepcional, la directora reflecteix de manera commovedora i sorprenent aquest món ocult darrere el sistema legal penitenciari.
És una pràctica, potser nosaltres aquí no estem avasats, aquesta de la justícia restaurativa que està implantada a França i altres països europeus des de l'any 2014 i que vindria a ser una mena de mediació, com el que va passar aquí amb víctimes i agressors del terrorisme d'ETA, que es posen cara a cara i parlen. Una pel·li d'actors molt ben dirigits, commovedora, com dèiem, sorprenent, que et remou, i amb una directora amb molta sensibilitat que ja havia abordat en la seva anterior pel·lícula, que va tenir molt bona acollida, la qüestió de les adopcions. I el Marc ens porta una última recomanació.
Mi soledad tiene alas.
Vestía con manto negro. Piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso, el corazón. Y el corazón es inmenso.
Han soltado.
Projecte especial que suposa el debut de Mario Casas, l'heroi de tantes i tantes.
Just ara que estava mirant el mòbil per comprovar si era la primera pel·lícula de Mario Casas, i sí, debuta en aquesta direcció amb aquest drama social amb ressò del cinema kinky i també una mica cinema indie recent. És en un barri humil a les afores de Barcelona, en Dan, que és el seu germà Òscar Casas, que si el Mario ha treballat, el Òscar encara està començant a treballar més jove i encara més, i crec que serà un actor a tenir molt en compte. I bé, els seus dos amics viuen sense pensar en l'endemà, és un anar fent i poc més. I bé, la repressió del seu pare després de sortir de la presó desperta vells dimonis, obligant-lo a fugir, volent sortir com sigui d'allà, però per sortir d'allà què necessita? Diners. I bé, aquí comença un viatge d'autodescobriment sense retorn on ha de deixar enrere el que havia estat, aquell nen que havia estat i tot aquest adolescent malvat.
Mario Casas darrere la càmera, dirigint el seu germà Òscar, que, com deia el Marc, sembla que té molt de potencial, l'haurem de seguir. Diu Fotogrames que el millor és aquesta carta d'amor cap al seu germà, que acaba sent aquesta pel·lícula, i veure com creix dins el mateix treball l'Òscar Casas. El pitjor, que la història no brilla per la seva originalitat, que ja l'hem vist altres vegades. Cinema kinky del segle XXI. M'ha agradat aquesta definició. Una mica de kinky per acabar.
És aquest tret del cinema, de la Sala Sazí, eh? Està de la web seva.
Doncs si voleu cinema kinky actual del segle XXI, no us perdeu. Mi soledad tiene alas. Marc, gràcies per aquestes propostes. Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Es que quiero volar sin nada. Es que quiero volar sin nada.
En xarxa. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un breu repàs d'algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Sant Jaume dels Domenys, Llorenç i la Bisbal presenten recurs d'alçada contra la MAT. Al Baix Penedès, el traçat passaria per Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l'Arboç. Els ajuntaments de Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i la Bisbal del Penedès han presentat recurs d'alçada en contra de la construcció de la línia de molt alta tensió, la MAT, entre Terol i Begues, el traçat de la qual passaria per aquests dos municipis. La redacció del recurs ha anat a càrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i ha estat pagat entre tots els ajuntaments. La línia de molt alta tensió projectada entre Teruel i Begues afectaria nombrosos municipis de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, el Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Baix Penedès, el traçat passaria per Masllorenç, la Bisbal del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys i l'Arboç. Més de 26.000 electors i electores del Garraf i l'Alt Penedès estan cridats a votar a les eleccions de la Cambra de Comerç de Barcelona. La Cambra de Comerç de Barcelona ha donat el tret de sortida a les eleccions per renovar els òrgans de govern camarals. En total, 15.192 electors i electores del Garraf i 10.998 de l'Alt Penedès tindran dret a vot per escollir els respectius representants del seu sector en un procés electoral que s'allargarà fins dimecres. En concret, la votació per mitjans electrònics de forma remota comença avui i finalitzarà dimarts a les 9 del matí, mentre que la votació per mitjans electrònics de forma presencial tindrà lloc dimecres de 10 del matí a 5 de la tarda. En aquest cas, la seu de la Cambra Territorial del Garraf a Vilanova i la Geltrú s'habilitarà com a col·legi electoral, així com les oficines centrals de la Cambra de Barcelona, l'Avinguda Diagonal de Barcelona i la resta de seus territorials. En total hi haurà 38 punts de votació distribuïts en 11 col·legis electorals repartits per la demarcació per facilitar la participació a les eleccions. Els castellers de Vilafranca tornen al seu origen i fan Sant Cugat Sesgarrigues plaça de nou. Els castellers de Vilafranca actuaven ahir al vespre a Sant Cugat Sesgarrigues, població on van actuar per primer cop tot just fa 75 anys. Els verds no van anar-hi a cobrir l'expedient, sinó que van descarregar el primer castell de nou que veia aquest municipi penedesenc. A banda del 3 de 9 en folre, els verds van completar també la torre de 8 en folre, el 4 de 8, i van tancar l'actuació d'una forma ben especial, amb dos pilars de 4 i un de 5 que volien representar una ja mítica imatge del que es va fer fa 75 anys. En aquella ocasió, però, van ser dos pilars de 4 i al mig el Crist que entrava a l'església, que enguany han substituït per un pilar de 5. I acabem explicant-vos que PAX commemora aquest cap de setmana la Setmana Europea de la Mobilitat. A la plaça de l'Ajuntament, durant tot el matí de demà, hi haurà un circuit d'educació viària i a les 10 s'iniciarà una passejada en bicicleta amb Pere Joan Roig amb dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un de 2. Per participar-hi no cal fer inscripció. Ja per diumenge, a les 9 del matí i amb sortida des de la mateixa plaça de l'Ajuntament, s'iniciarà la caminada amb els xirocaires, amb un recorregut pla pel municipi. I a les 12 es podrà seguir un espectacle familiar amb el professor Caroli L'Home Roda. En cas de pluja, l'activitat es traslladaria a la sala Alcalde Josep Soler.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. Sorgit del Festival EVA, l'EVA Ludens és un projecte cultural adreçat a escoles i instituts que posa en valor l'oralitat en tots els seus àmbits. La proposta va creixent i aquest curs ja compta amb la participació de 7 centres després de la incorporació de les dues escoles d'Olèrdola. parlem del projecte i de com funciona, anant fins a Canal 20. Allà, Raimon de Cara conversa amb dues de les promotores de l'Eva Ludens, la Jordina Biosca i la Noemí Martínez.
Així és, per parlar de l'Eva Ludens, ens acompanya la directora del Festival Eva, la Jordina Biosca. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I la coordinadora de l'Eva Ludens, la Noemí Martínez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer, per situar-nos una mica en context, l'Eva Ludens neix del Festival Eva, però diguem-ne que és molt més que portar l'Eva als instituts o a les escoles. Té un altre plantejament més ampli.
Sí, té un plantejament més ampli. Mira, el festival ja fa, l'any que ve, el 24, farem 20 anys de festival. Això vol dir que hem tingut una trajectòria transversal de públics i d'edats de públics que ha sigut molt àmplia. Hi ha molta gent que els vam començar a veure quan eren parella, es van casar, van tenir fills, van desaparèixer, han tornat amb els crios, ara els crios ja són grans, ja venen sols una altra vegada. Per tant, hi ha hagut un trasbàs generacional molt gran. Què ha passat, però? Que, tot i que el Festival Eva des de sempre ha fet oralitat i espectacles per adults sobretot, i també hem agafat franges de públic familiar, vam detectar que just a partir de la pandèmia el públic familiar començava a baixar una mica. Diguéssim que tots els nanos que havien tingut també com a suport el tema de la narrativa dins els marcs bibliotecaris, que és on sempre s'ha potenciat més, potser per la pandèmia hi va haver aquest buit, per tant ja no s'hi van habituar, ja no van continuar-hi anant, i per tant també teníem notes a retruc, entenem de tot això, també una pèrdua de públic, d'aquest públic familiar, d'aquestes franges que malauradament sempre es plantegen com els més petits a la casa, tot i que anys enrere, i me'n recordo quan vaig començar a explicar contes, que teníem molta canalla de 9 o 14 anys, aquests estan absolutament perduts ja gairebé. Llavors hem dit, bueno, què podem fer perquè tota aquesta franja de públic pugui tornar a recuperar i a conèixer i reconèixer aquestes activitats culturals, no? A banda de la importància pròpiament del fet d'escoltar. La ràdio teniu sempre com a condició sine qua non, no? La gent hem de saber escoltar per poder accedir a la informació de ràdio, però molts espectacles de vegades no està tan clar. Llavors hem dit, bueno, com ho gestionem? Doncs el públic objectiu directe era el que està als centres escolars, ja siguin de primària o de secundària. I l'Eva Ludens parteix i neix d'aquí, del festival, d'aquesta necessitat, d'aquesta visualització que hi ha de la mancança o de que va disminuint aquest públic i de les ganes de poder-lo recuperar i aportar aquesta part de la cultura, de l'oralitat, que va vinculada a la tradició oral, a la cultura popular, a la proximitat i sobretot un tema que nosaltres tenim sempre que el batallem molt amb la Noemí, que és el ser artista a les arts escèniques o poder accedir com a públic passiu o fins i tot actiu, perquè aquests nanos vulguin arribar a ser flabiolaires o fer glosa improvisada, que és el que toquem a l'Eva Ludens, o romansos o narradors, ha de partir d'una base de pensar que la cultura i ser artista no té per què voler dir ser un youtuber i desaparèixer entre bambalines i forrar-te de calés, sinó que és una cosa que pot ser quilòmetre zero, pot ser un estil de vida i pot ser un ofici que realment t'enriqueixi molt i que puguis gaudir. Per tant, l'Eva Ludens neix amb aquesta premissa tan grossa i tan difícil, o sigui, ho hem explicat en 2 minuts, eh? Però d'aquesta consciència de territorialitat, de proximitat i de la importància i el tema tan bàsic com és l'oralitat, la capacitat d'explicar-se, de fer-se entendre i de saber escoltar.
I oferiu una programació als centres escolars, als instituts i a les escoles. Quants centres hi participen? En la segona edició ja de l'Eva
Ludens. És la segona edició. Nosaltres inicialment vam fer una prova pilot fa 3 anys, que va funcionar molt i molt bé, i aquesta prova pilot ens va esperonar a tirar endavant. El curs passat vam iniciar el projecte Eva Ludens a 5 centres educatius, tots del Baix Penedès van així. Nosaltres és un projecte que oferim a tots els ajuntaments perquè sí que és veritat que la financiació més gran ens està arribant per part dels ajuntaments. Vam començar amb 5 centres educatius i aquest curs, que ja la setmana que ve ja comencem aquí a Olèrdola, i serem presents en 7 centres educatius, 5 del Baix Penedès i 2 de l'Alt Penedès, que seran l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta i l'Escola Circell de Moja.
I com arriba l'Eva Ludens a Olèrdola?
Arriba perquè són uns centres de molta proximitat. Nosaltres, el que deia la Jordina, volem arribar als centres de manera presencial, portant l'oralitat, de manera el més propera possible. Nosaltres treballem en el Penedès, no vol dir que aquest projecte es pugui expandir, però sempre treballem amb una proximitat de tocar a tocar. Llavors, això, posant-nos en contacte amb els ajuntaments, amb els claustres de mestres, amb els equips directius, oferint el projecte i posant fil a l'agulla i endavant.
De fet, et diria que clar, un dels passos importants és Olèrdola participa al festival en veu alta, jo diria, si ara farem 20 edicions, potser fa 15 anys. Per tant, també hi ha un vincle que tenim amb l'administració d'Olèrdola, no?, i que s'ha anat sostenint i mantenint tots aquests anys. També en teníem que... les propostes estaven sobre la taula, de vegades es requereix temps simplement, i clar, anem a treballar sobre un tema que ja té un pòsit, que ja té una base, i anem, en aquest cas, amb l'Eva Ludens, quan la Noemi vam fer la proposta aquí a l'Ajuntament, doncs, d'anar a obrir una mica més aquest ventall de propostes que ja es fan a través del festival, no?
Sí, llavors, relacionat amb això, nosaltres, l'equip d'artistes de l'Eva Ludens són artistes reconeguts dintre de la narració, dels romanços, de la glosa, persones de referència dintre del món de l'oralitat a nivell català. I llavors, els cursos, per exemple, a Rossend Montaner anirem a 5è i 6è perquè és una escola d'una línia, i a Circell anirem a 5è i a les dues aules de 6è. Això vol dir una sessió mensual, o bé de narració, o bé de glosa, o bé de romanços, cançó tradicional, una sessió al mes, i durant 8 mesos, és a dir, tot el cicle escolar, de la calendari escolar.
A l'inici d'aquí molt pocs dies, apuntaves?
Sí, la setmana que ve comencem, el dia 21 comencem a Rossend Montaner, i el dia 26 a Circell. I començarem amb glosa, amb cançó improvisada, que la farà l'Anaïs Falcó, que és una persona que, si la gent no la coneix, bueno, és molt bona, és una persona que té una trajectòria molt, molt àmplia dintre de la música tradicional i de la glosa, del saber improvisar. I estem molt contentes de que l'Anaïs pugui fer les sessions de glosa. Les sessions de narració les farà la Jordina. Uh-huh. I les, en aquest cas, les sessions de cançó tradicional les faré jo, que també em dedico a la música i tot plegat. Tenim altres artistes, com t'hem dit, que en les diferents escoles doncs, hem fet la graella de distribució de sessions. Però en aquest cas, a Olèrdola, a Moja i a Sant Pere, tindrem l'Anaïs, la Jordina i jo mateixa.
El plantejament és adreçar-se a dirigir aquests espectacles, aquests alumnes de 5è i 6è de primària i primer i segon d'ESO, també.
Sí, sí, sí. El que passa que el tema administratiu amb la qüestió d'instituts és més complexa i, tot i que vam fer una prova pilot amb un institut, eren 6 línies per curs, cosa que, clar...
És tot, no són poques.
Tot es catalitza, diguéssim, no? Tot s'atomitza molt també i administrativament està sent molt més complicat. O sigui, la proposta està sobre la taula, però de moment encara no s'ha tancat cap proposta. S'estan a punt de tancar propostes, segurament, si tot va bé, ara potser que hauríem de començar més tard amb ajuntaments més grans, que vol dir que tenen, igual que vosaltres aquí a l'Olèrdola teniu dos centres educatius, no? Perquè sou un municipi molt ampli i teniu diferents poblacions, hi ha poblacions que tenen dues, tres o cinc escoles, llavors també, clar, el nivell de gestió és més complex, també amb tot això. També s'hi està treballant. Esperem poder arribar als instituts. Jo penso que potser falta uns quants anys de rodatge, que es pugui veure, que es pugui implantar, perquè la idea seria que aquests nanos tinguin 5è i 6è, però després tinguin primer i segon, amb la qual cosa ens assegurem que no fem bolets, que tenim una trajectòria continuista i que són 4 anys on es pot accedir directament dins l'aula aquests espectacles d'oralitat i que després a fora, durant tot l'any, també tenen activitats vinculades a l'oralitat. Jo li deia, avui parlava amb el Romà Cano, que és el nou delegat territorial de l'àmbit penedès, de la vegueria penedès, jo penso, li deia que tenim és fer una vegueria narrativa, una vegueria que la seva idiosincràsia a nivell de públics i de transversalitat d'edats sigui l'oralitat, ja sigui cantada, ja sigui narrada, ja sigui glosada, no? És una cosa que no hi és al país. És un eix que ja l'estem treballant des de fa 20 anys i que realment hi és i funciona. I l'altra cosa que no m'ha acabat de dir és que un dels eixos transversals de l'Eva Ludens és el català. És la qüestió lúdica en català, són els espectacles en català, és la comunicació en català i el bon català. Un bon català que ara ens posarem amb la barretina perquè no cal, però tenim una llengua molt bonica i ens està caient a trossos a les mans en molts sentits. Per tant, a través d'aquesta oralitat que proposem és mantenir la idiosincràsia local de cada una de les parts del territori, perquè existeix. L'Anaïs viu a Sabadell, però també vindrà a l'Abregà i a altres poblacions, i és de Lleida. Per tant, també poder tenir aquestes diferenciacions, no? Aquestes diferències que tenim entre nosaltres mateixos. Per tant, penso que tenim un bon producte entre les mans i que està calant. Nosaltres treballem amb el gota a gota, una cosa sense escarafalls, però que l'Evaludens pot ser un component bastant definitiu per aquests nous públics que pugin i es projectin.
Va bé comentar una experiència pilot, després l'experiència més àmplia de l'any passat. No sé si encara és molt aviat, suposo que sí, per fer una valoració amb certa distància, però quin balanç podeu fer d'aquesta experiència de l'Evaludens? Encara suposo que és molt aviat per poder detectar que s'ha repuntat amb tendència a l'alça aquesta incorporació de públic.
A nivell d'estadístiques no podem dir gran cosa, diguis.
No, nosaltres el que sí que hem fet és tirar endavant el projecte, però sí que hem fet una avaluació continuada, tant amb els centres educatius, els mestres, amb els artistes, evidentment. Hem fet contínuament una valoració. La valoració és molt bona i la que nosaltres és la que ens tira endavant és la valoració de la canalla. Sí. La valoració de la canalla és espectacular. La proximitat, la comunicació de mirar-te als ulls sense escarafalls, sense projector, sense càmeres, sense... És a dir, la comunicació directa. I aquest esperit crític que també despertes, no?, amb la canalla, els fas entrar dintre de les històries d'una manera que sembla impossible, no?, a l'era digital que estem vivint, i és possible en català i la comunicació directa i clara. I hem tingut una resposta molt bona i és la que ens fa tirar també endavant.
Jo et diria que així, clar, tots són pinzelladetes i són coses, una cosa és la valoració que es faci amb els equips directius, amb els ajuntaments, no? Que si s'aposta per continuar, s'entén que funciona. Però sí que hi ha hagut resposta directa amb canalla que han vingut a veure els espectacles del seu municipi després del festival. Canalla que no havien vist mai o que, per altra banda, havien vist però corrent amb la pilota i han vingut a seure, a veure l'espectacle, cosa que potser no ens havia passat abans, no? Estem parlant, a més, que alguns municipis és una part de la població, estem parlant d'algun municipi on treballem que el 70% és de parlar en castellà, per tant, també anem a intentar arrossegar i aportar una mica, a interpel·lar una mica aquests altres que també hi són i que de vegades sembla que no els contemplem o que ja vindran. No, és que has de parlar-hi, t'hi has de mirar els ulls, han de sentir-se interpel·lats per tu i els hi has d'oferir alguna cosa que els resulti pròpiament interessant, no? I en aquest sentit, com que treballem tant a nivell territorial i toquem tant les persones, estem tan a tocar de les persones, ja no passem a ser ni números ni estadística, sinó que passa a ser directament una experiència. I l'experiència sí que la tenim, de que hi ha coses que funcionen directament. D'aquí 5 anys ja farem una estadística. Ja farem un formatge d'aquells que els agraden tant.
I després també podríem...
Però hi ha presències que, si detecteu, comentaves, no?, d'infants joves que han passat per l'Evaludens i després van a un espectacle a l'Eva.
Sí, podríem comentar que l'any passat també vam iniciar, dintre del marc del festival, a les dates del festival Eva, vam fer uns espectacles a dintre dels centres educatius. Que això, els centres educatius que ja fem l'Evaludens durant el curs, que és exclusivament per 5è i 6è, en aquest cas fem un espectacle per totes les famílies, per tot el poble, per tot el municipi i per tothom qui vulgui venir.
Clar, en horari, i els foranis també.
Clar, sí. En horari fora lectiu, un dia a la tarda del juny dintre del festival Eva. I la veritat és que hem tingut una resposta molt bona. A Vilafranca, per exemple, per proximitat, que no es fa l'Evaludens ara actualment, vull dir que hi estem treballant per tirar-ho endavant, però que el curs passat no es feia, i doncs vam oferir escoles i es van fer espectacles i vam tenir una resposta molt bona que venia moltes famílies i molta canalla de tots els municipis del voltant. Clar, aquesta resposta tan bona, dius, aviam, volem oferir l'oralitat als centres educatius, però allò s'ha d'estirar del fil i després oferim un espectacle per tota la ciutadania en general i també hi ha bona resposta. Vol dir que, bueno, és la llavoreta, no?, d'anar sembrant, i després també podríem dir-ho dels telèfons, no?
Sí, també.
Que els telèfons és molt interessant. La instal·lació dels telèfons, els telèfons de l'Eva, són telèfons digitals d'aquells que havies de despenjar l'auricular i fer
aquells la... que tomben, que molts ja no saben com va. Sí, que fa trrrr.
Sí, doncs és una instal·lació de 12 telèfons en el qual en cada un dels telèfons hi ha gravat una narració o una cançó o una glosa, una peça d'oralitat. Les persones aixequen l'auricular, escolten
i pengen
i se'n van amb un altre telèfon i li tornen a escoltar.
I això ha anat corrent per tots els municipis
de Valudens. I això està funcionant
també
molt bé. Sí, sí. Sí, perquè no és el que deia la Jordina, el Festival EVA està molt emmarcat el que és prèviament el mes de juny, però totes les activitats i tots els projectes que pengen doncs són activitats de tot l'any.
Dins aquesta idea de fer aquesta vegueria narrativa, comentaves, sí, de narració, sí, sí, oral, sí. Suposo que sempre és insistir en la mateixa idea des de la primera edició, sí, del, sí, Festival, sí, sí, EVA, sí, sí, que, sí, sí, és insubstituïble la veu.
És que no hi ha volta de full, La paraula s'ho menja tot. O sigui, vosaltres penseu en un grup musical. O sigui, a la que comença a cantar el cantant o en una òpera, la que comença a cantar la cantant, el que sigui, és... El violinista pot ser boníssim, però... El que s'ho menja és la veu. L'altre dia hi havia un espectacle de dansa que el ballarí es queixava que quan entrava la veu el ballarí desapareixia. Però és que és així en tots els àmbits. En tots els àmbits la veu deixes de mirar o deixes de lo que sigui per escoltar, per saber què carai t'estan dient, ja sigui a nivell cantat o a nivell explicat. Sí, sí, el tema és que la tenim, la veu, però la comunicació ja seria un altre tema. Sí? I aquí potser sí que anem tots una mica més a tranques i barranques, perquè el que parlàvem del llenguatge, no? L'emproviment potser del llenguatge, de recursos, de... s'uniformitza molt perquè els canals als quals accedim per escoltar potser són més o menys iguals a tot arreu, o sobretot amb la canalla més jove, els que som una mica més grans, potser hem tingut més ventalls, hem tingut la televisió, però també hem tingut les padrines, saps? Vull dir que hi ha com un decalatge. Per tant, la veu sí que s'ho segueix passant tot, però la qualitat del que es diu del discurs o el com es pot arribar a dir, aquí sí que anem una mica més coixos. I, bueno, el discurs no ha canviat per això en 20 anys, és veritat, Raymond?
Per això no és casual la tria dels artistes, però també del format dels espectacles. Per això es fa glosa, s'introdueix música, perquè segurament doncs, alguns d'aquests joves poden pensar que la improvisació s'inventa amb el rap. I...
Clar, és que aquí, per dir, és que fins i tot molts rapers es pensen que s'han inventat el rap ells. Baixa. Hi ha els repentistes cubans, hi ha els versolaris del País Basc, hi ha els versaors del País Valencià. Aquí tot el món ha improvisat des de fa, vés a saber quant de temps. I els catalans tenim la glosa improvisada, la cançó improvisada, i tant que sí. I penso que és important que donem a conèixer això. I també que fem projectes transversals. Una cosa no exclou l'altra, però no conèixer o reconèixer allò propi també, bueno, trobo que és important que ho puguem tenir sobre la taula, i si més no, triar i destriar si ho volem o no. Però simplement per omissió o per ignorància tampoc potser no és la solució de les coses, no? Sí que és veritat que l'oralitat està present a tot arreu, que canvien els formats de l'oralitat, però nosaltres ens basem molt en aquesta oralitat de proximitat. De que tu toques, veus i olores tot allò que tens davant. I, per tant, això sí que és una cosa que és insubstituïble.
I en l'àmbit de l'escola, en l'aprenentatge, també és més eficaç aquesta oralitat pròxima?
És la proximitat.
I l'identificació, sí.
Sí, perquè tenen davant una persona que els hi està aportant... La narració, el romanço, la glosa, els hi està portant, però són persones que no estan darrere d'una pantalla, són persones humanes que ens podem trobar pel carrer, que podem parlar tranquil·lament, no? I aquesta proximitat és la que, com qualsevol mestre que es posa davant de l'aula, és el mateix.
Sí, una mica l'idea en aquest sentit és que és poder... que puguin identificar-se també amb nosaltres. Nosaltres no desapareixem, o sigui, tant en aquest cas, aquí a Olèrdola, l'Anaïs, la Noemí i jo mateixa, repetirem les sessions. Jo faré tota la narrativa, ella farà tota la cançó popular, l'altra farà tota la glosa. Per què? Perquè volem que ens segueixin veient, no que desapareguem. Venim un dia a fer una classe magistral d'algo i desapareixem darrere les cametes, no? No, tornem. I a més, segurament ens trobarem al mercat, i ens trobarem a la festa major de no sé què. Territori. És territori i persones, Estem parlant d'una cosa molt vital, però que no és tan òbvia de vegades. I per això anem incidint i volem treballar amb aquesta qüestió molt, molt propera i que ens puguem conèixer i reconèixer tots els uns als altres. I aquest intercanvi també, que estàvem dient, d'anar circulant d'escola en escola, de plaça, sí, en plaça.
Recordem les escoles que hi participen, a part de les dues d'Olèrdola, hi ha cinc més. Escola de Montaner de Sant Pere Olant, a l'Escola Circei de Moja.
Tenim l'Escola Mare de Déu del Priorat de Banyeres. Tenim l'Escola Ull de Vent de la Bisbal, del Penedès, que enguany fa 100 anys, tant de celebració. I després tenim les tres escoles de Cunit, Pompeu Fabra, Els Cossetans i Sol Cunit. Aquestes escoles que us he parlat, les tres de Cunit i de la Bisbal, són escoles de doble línia. Vol dir que clar, que tenen moltes més sessions.
32 anuals.
32 actuacions en una escola de doble línia. Sí, sí.
Per tant, centenars d'infants gaudiran d'aquest festival.
Sí, sí, sí. No, i a més, amb el goig de dir que ja ho vam fer el curs passat i que ens han fet confiança i que continuem, i això bueno, ens fa molt contentes, la veritat.
Doncs esperem que sí. Creixi aquest teva Ludens, aquesta aportació que arriba a aquest curs d'Olèrdola, que també faci que es desenvolupi aquest projecte. Gràcies per ser avui amb nosaltres, Jordi Nadiosca, Olivier Martínez, i que vagi molt bé, que tingueu molta sort.
Moltes gràcies. Merci. I merci. Ja ho sabeu.
Acabem aquí aquest divendres 15 de setembre i acomiadem la primera setmana d'aquesta sisena temporada que estrenàvem dimarts. Dia a dia, durant aquests quatre primers dies, hem anat retrobant col·laboradors, espais i veus. Hem recollit l'actualitat d'aquestes jornades. I a partir de la setmana vinent, a banda dels imperdibles que continuen amb nosaltres, començareu a descobrir algunes de les novetats que us hem preparat. Gràcies per ser-hi. Bon cap de setmana. Resguardeu-vos de la pluja que pot caure aquest migdia i fins dilluns.